Jordi Armadans, director de la Fundació per la Pau, bon dia.
Hola, bon dia.
Qui s'enriqueix amb el negoci de la guerra?
Doncs, malauradament, moltíssima gent, tant la indústria militar com molts països, però el que està clar és que Estats Units i Rússia són les dues potències principals pel que fa a la venda d'armes, només ells dos sols. El 56% de les transferències d'armes grans que s'han fet del 2013 al 2017 doncs responen amb ells, no? I per tant, en aquest sentit, ja tenim molt clar quines són les dues principals potències en el que seria doncs la venda d'armes.
Clar, dèiem que es produeix la paradoxa que Estats Units, Rússia, França, Alemanya i la Xina, tots els membres permanents del Consell de Seguretat de Nacions Unides, excepte el Regne Unit, acaparen el 74% de les transferències d'armes.
Correcte, i de fet això és una demostració trista, però en tot cas ben evident, no? I que per tant no es pot amagar del grau d'irresponsabilitat que les principals potències tenen en aquest món. És a dir, que és evident que es poden fer moltíssimes consideracions sobre moltes coses, però la transferència descontrolada d'armes provoca destrucció, provoca mort, provoca que els conflictes s'enquistin, provoca crisis humanitàries. Sí. Per tant, els principals països que d'alguna manera tenen més responsabilitat en la gestió del món haurien de ser els que més exemple donessin, no? I és exactament el contrari, no? Per tant, és una demostració de la poca prioritat que la promoció dels drets humans i de la cultura de pau doncs, tenen per part d'aquestes potències.
Clar, perquè aleshores mirem a qui li venen armes a aquesta gent, a aquests països. A qui ven armes? Estats Units, Rússia, Xina, Alemanya, França i Espanya, que és el setè país del món en exportació d'armes. I els països destinataris són els que estan en guerra, clar.
Sí, i hi ha un cas que per mi és especialment sagnant, metafòricament i fins i tot físicament, és el cas d'Aràbia Saudita. Sabem que al marge del conflicte de Síria, que és devastador i duríssim, hi ha el del Iemen, que porta més de 3 anys cada cop pitjor pel que fa a termes humanitaris. El 80% de la població necessita ajuda humanitària, hi ha hagut bloquejos, hi ha hagut bombardejos sobre zones poblades, i una de les parts en joc és Aràbia Saudita, i és el segon màxim comprador d'armes al món, no? I li venen armes doncs, als Estats Units, països europeus, per tant, d'alguna manera, els països que més haurien de, se suposa, doncs, ser coherents i ser restrictius en les operacions de venda d'armes, quan aquestes poden afectar a temes de drets humans, doncs està clar que no ho acaben de fer, no? Espanya, per exemple, en concret, el tercer país que més armes ven és Aràbia Saudita, no? Sí. Per tant, en aquest sentit, les responsabilitats són molt evidents, no? I, de fet, quan hem parlat durant aquest temps del tema de refugiats, no? Hem de tenir molt present que l'increment de refugiats, de 30 milions a 60 milions de refugiats i desplaçats els darrers anys, s'ha produït en bona part també, perquè hi ha hagut molts més conflictes armats i hi ha hagut moltes més vendes d'armes, no? Un 10% d'increment d'armes en els darrers anys. Sí. Passant tot això, ens demostra que preocupar-se pels refugiats sense atendre els conflictes i sense controlar les armes és una solidaritat escassa, no? Perquè d'alguna manera no estem atenent a les causes que provoquen tot això.
Jordi Armadans, m'agradaria que valoressis el que ara sentirem. Són paraules de Pere Ortega, director del Centre de l'AS d'Estudis per la Pau, que afirmava que Espanya estaria violant la llei de comerç d'armes i la posició comuna de la Unió Europea.
Espanya ven armes, per exemple, a Aràbia Saudita, a Qatar, a Turquia, a Emirats Àrabs Reunits, a Egipte, països que estan implicats directament en els conflictes que hem parlat de l'Orient Mitjà. Per tant, és una violació de la llei de comerç d'armes de l'estat espanyol i també de la posició comuna de la Unió Europea.
Jordi, vosaltres que ho esteu estudiant, això és així?
Bé, és evident que la llei espanyola, la normativa comunitària europea i el Tractat Mundial d'Armes, que des de fa 3 anys està vigent, diuen diverses coses, però fonamentalment diuen que abans d'autoritzar una operació de venda d'armes cal tenir en compte l'impacte sobre els drets humans que aquesta operació pot tenir, no? Per tant, en aquest sentit, és evident que vendre armes a Aràbia Saudita, que està implicada, a banda de moltes vulneracions de drets humans internament, doncs en conflictes a la zona, és evident que és una manera de col·laborar directament amb tota aquesta situació. I, per tant, efectivament, des del nostre parer, la llei espanyola, la normativa europea i el Tractat Mundial d'Armes estan sent vulnerats quan doncs això, es venen armes que poden acabar suposant doncs ajudar en operacions de vulneració de drets humans massives. No?
I escolta, per què l'Índia encapçala el rànquing d'importació d'armes, que és un país que així d'entrada no l'acabem de relacionar amb guerres i conflictes?
Bueno, hi ha diverses coses. En primera, hi ha un conflicte latent amb Pakistan des de fa temps i hi ha la voluntat de tenir més capacitat, més fortalesa militar, no?, per fer front a tot això. I després també hi ha molts països que en la seva regió determinada aspiren a ser la potència, diguéssim, no? I per tant, en aquest sentit, doncs, més enllà que tinguin fronts concrets, volen tenir una capacitat militar notable perquè sigui reconegut el seu paper com a potència regional. Llavors, això també fa... els dos elements fan que Índia sigui des de fa temps el principal comprador d'armes i també des de fa temps Aràbia Saudita és la segona. Destacar també que Egipte és un país que ha estat convuls durant els darrers anys i que l'historial de drets humans de l'actual règim és quasi pitjor, o si més no similar al que hi havia fa uns anys per part de Mubarak, doncs és la tercera, el tercer país comprador d'armes, no? Per tant, en aquest sentit també molt preocupant.
La conclusió, Jordi Armadans, és que hi ha algunes d'aquestes grans potències que fabriquen i exporten armes que no els interessa que hi hagi guerres que s'acabin?
Jo dic que com a mínim el que es pot dir és que no tenen cap interès especial, no cap prioritat en l'estabilitat del món, la pau i els drets humans, no? És a dir, perquè en tot cas avantposen uns interessos comercials econòmics a la situació humanitària de drets humans. Això em sembla que és objectiu. Després pot haver-hi alguns casos en els quals hi ha un interès determinat en una regió, en un conflicte, d'ajudar uns, d'ajudar uns altres, però objectivament està clar que si els drets humans i el tema humanitari fos principal, està clar que aquestes situacions que estem parlant no es produirien, lògicament.
Jordi Armadans, director de la Fundació per la Pau, moltes gràcies. Després en parlarem amb Jordi Raïc, de Comitè Internacional de Creu Roja, que ens ajudarà a acabar de dibuixar aquest mapa complex, perquè dèiem, ara parlarem amb Almeria, amb la mort d'aquest nano, en Gabriel, però hi ha milers i milers de nens que perden la vida cada dia, també de manera innocent, i no ens ocupen tantes portades de diaris.
Correctíssim, correctíssim.
Que tinguis un bon dia.
Moltíssimes gràcies. Adéu.